És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 309, l'episodi 17 de la desena temporada. Ens torna a visitar l'amic Josep Maria Ganyet, que recentment ha escrit un article a La Vanguardia titulat Responsius i responsables, un d'aquests articles que fan pensar, i l'hem volgut convidar per parlar de la quarta revolució industrial, un tema apuntat a l'esmentat article. Farem una segona part de la conversa traslladant també a en Ganyet algunes preguntes o temes que ens heu fet arribar al grup de Telegram, molt participatiu, per cert. Per exemple, la reacció de moltes companyies tecnològiques dels Estats Units sobre la nova ordre executiva d'immigració feta per Trump.
Tots molt contents.
Estan tots que trinen. Fem mossega la poma, control tècnic, membre de la tertúlia, avui sense micro, pobre, Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Buenas. Col·laboradors Dani Amo, Carles Canyo, a qui li dono les gràcies per haver-me substituït la setmana passada.
Sí, sí, ho
et va, va substituir perfecte, et va contenir molt bé.
Sí, sí.
I a més ha fet una entrevista amb un professor d'informàtica de la Universitat de Granada que escriu llibres en Git.
Sí, sí, sí.
És brutal, brutal.
Un escriptor brutal que escriu els seus llibres en Markdown i llavors el que fa és que quan acaba doncs va fent commits i puja amb un servidor de Git.
Sí, sí.
I a més
el... I col·laboratius.
Sí, sí, no, i col·laboratiu amb la seva audiència, perquè llavors li fan pull requests i coses. Més el guai és que a cada sessió d'escriptura, quan acaba, doncs clar, quan fas el commit, fas allò el commit menys M i poses el avui doncs he parlat d'això, he fet això, he corregit aquesta cosa, i té tot un log de les coses que ha fet, o sigui que té dades,
no,
i metadades.
I quan et posa determinades paraules, a quines hores escriu, quan li va millor, ha corroborat que és bo fer-lo de los madruguines.
Sí, sí, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí, 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 sí.
L'altre col·laborador que estarà al Japó...
Aquesta entrevista la tenim en el CD Tester,
sí.
És l'Alex Travol 16 o una cosa així.
No us la perdeu, està molt bé, una entrevista superinteressant. I l'altre col·laborador nostre, en Raimon Lapuente, el tenim absent, està visitant en solitari al Japó i estava perdut en unes muntanyes i li hem perdut la pista.
Ja no
publica res
Instagram.
Però
a mi m'anava matant. Si anaves veient i dius, carai, jo vull...
Conducció, direcció, producció... codirecció i postproducció, Marc Alier, producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Mantanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. I abans de començar, una poesia dedicada a Carles Canyo que he vist a Twitter, que em sembla que la vas publicar tu, Ganyet. Diu, en Llopis i en Llepes fan un bagul, en Llopis la tapa, en Llepes el cul. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Josep Maria, molt benvingut a Mossega la Poma.
Molt bé, encantat de ser aquí, home, com sempre.
Li podem pujar una miqueta més la veu a Josep Maria, que li sento una miqueta fluixa?
No, sempre que parli més a prop del micro.
Sí,
així,
vale. Doncs, escolta, moltes gràcies. Ara feia un any que havies tornat.
Sí, no? La darrera vegada va ser fa un any.
Fa un any, sí, més o menys.
Uh-huh.
Aprofitem que has escrit aquest article i que has estat a Davos, ara ho parlàvem, que no sé si tu li
podies preguntar. Jo el primer és dir, què carai fas a Davos? I com és que hi has anat?
I va cada any, perquè no és la primera.
Sí, sí. Com és que vas a Davos i què hi fas allà?
Sí, aquest és el quart any. Jo a Davos, jo podria dir que a Davos hi van els líders mundials i la gent que té poder de decisió i els que més... I els que més influeixen. I em podria quedar en ample, però no, jo hi vaig a treballar. A mi em contracta el fòrum de Davos des de fa 4 anys. I llavors el que fem... Jo i el meu equip, que és un equip molt gran, és encarregar-nos dels dies de màxima afluència al web de Davos, que és els 4 o 5 dies que dura la trobada del Fòrum Econòmic Mundial en aquest poblet de Suïssa, és encarregar-nos de la web, dels directes que hi ha a la web, sobretot de la part del live streaming. O sigui, hi ha una cosa molt bona a Davos, que hi va gent de molt nivell i que la major part de les sessions són obertes i les podeu veure a casa o les podeu veure ara anant al canal de YouTube o anant a la web del Fòrum Econòmic Mundial.
I tot el que s'hi talla nosaltres ho podem veure anant al canal de YouTube del Fòrum.
En directe, sí. No tot, primer, perquè
hi ha
no sé si hi deu haver 400 o 500 sessions.
Hi ha molt de sessions paral·leles.
Hi ha paral·leles sessions de treball que són confidencials, algunes, però les sessions que la gent va allà i pot anar i són obertes, es podeu veure i estan penjades. I és una delícia, perquè tu pots veure doncs, el Jack Ma d'Alibaba, que us la recomano, que la mireu la d'aquest any, en general tots els anys que he vingut, o la del Sergey Brin de Google, dient coses molt, molt interessants sobre robotització, sobre humanització, sobre què és el que volem ser. Ho apuntava l'article...
El Ray Kurzweil parlava d'immortalitat per l'any 2045 directament.
El Ray Kurzweil és una mica flipat.
És molt flipat,
però ens interessa que hi hagi gent molt flipada. I el tema de l'immortalitat o d'allargar la vida i les conseqüències que això té és un tema, s'ha tractat allà. Però el tema és el que apuntaves a la presentació, que aquest any s'ha parlat molt, ja com l'any passat, de la quarta revolució industrial, o sigui, de com la digitalització que està subjacent a qualsevol tecnologia que ens impacte ens afectarà.
Per endreçar una mica les coses, llavors, primera revolució industrial, màquina de vapor?
Sí.
Segona revolució industrial, l'electricitat.
Electricitat, sí.
La tercera revolució industrial... La informació?
Sí, transistor, informació, transistor, informàtica personal, internet.
Internet.
Aquests 30 anys.
I ara el que ve què és? Biotecnologia, nanotecnologia, robòtica...
Sí, el que ve, o el que tenim sobre la taula ja, perquè en rebem els beneficis i en notem l'impacte, és la convergència de totes aquestes tecnologies, des de tecnologies dels materials, nanotecnologia, biotecnologia, intel·ligència artificial, tot el que sigui computació quàntica, tot això...
Machine learning, també, per una altra banda.
Machine learning, deep machine learning, tot això...
Ja, tot el que es respecta.
Tot això, veiem que està convergint i a sota hi ha com una base, un framework, que és la digitalització. O sigui, això passa perquè hem pogut digitalitzar tot, o sigui, pràcticament la nostra vida. O sigui, hem digitalitzat els productes i els hem passat a serveis.
Una manera d'explicar-ho és el que, quan s'explica la llei de Moore, es diu que els primers ordinadors es van dissenyar amb llapis i paper i les calculadores eren regles de càlcul. De fet, les primeres calculadores eren senyores. Les calculadores en senyores que a la Segona Guerra Mundial estaven en una sala fent servir regles de càlcul per calcular taules de tir de les diferents armes que s'anaven muntant. Això eren les calculadores. Clar, la següent generació d'ordinadors ja es dissenya utilitzant els ordinadors com a calculadores i mica en mica fins al final que ja tens eines de CAD i cada vegada la següent generació de tecnologia utilitza la generació anterior, el qual són tecnologies exponencials.
Sí, perquè cada generació és més potent que l'anterior i n'hi ha més.
I està intercomunicada, perquè ara, diguéssim, que connectat a internet i, per tant, diguéssim, susceptible de rebre informació i d'automatitzar-la i de prendre decisions sobre la mateixa, hi ha qualsevol cosa. I quan dic qualsevol cosa, és qualsevol cosa. Els projectes d'IoT, que fa dos anys doncs, encara estava una mica verds, ara ja els comences a veure aplicats a moltes coses quotidianes. No sé si això també se n'ha parlat.
Sí, de l'internet de les coses, sí. 50.000 milions d'aparells pel 2020. Connectats.
Vull dir que m'interessa molt això que tu en l'article esmentes dues coses. Una és el factor de la convergència, que tu destaques com que l'important no és un factor d'ells per separat, sinó que tots ara estan arribant a un mateix punt. I l'altre és que alerta, la revolució ja és aquí. No és que sigui la propera revolució, sinó que ja veiem molt, o sigui, que si ho mirem amb una mica de distància, hauríem de ja veure molts símptomes, no?
Sí, és el que diria que en aquest article mateix és el que deia, no? O sigui, la tecnologia de quan jo era petit a casa meva era un telèfon, una tele, una ràdio i una màquina d'escriure. I jo, amb el decurs de la meva vida, he arribat a les interfícies tàctils i a manipular la informació directament.
Sí.
Clar, els nens que ara neixen, la mainada que ara neix amb aquestes tecnologies a l'abast, que ja les donen per descomptades, no som capaços de preveure on arribaran, què arribaran a fer, a manipular o a veure. És impossible, ens equivocarem. A 5 anys vista, 10 anys, ens equivocarem segur.
És la idea del future shock. Com es deia?
Alvin
Toffler. Escolta, tu abans, els nostres rebesavis, doncs més o menys l'escenari que tenies al voltant podia canviar l'escenari polític. N'hi va haver uns que no sabien que Amèrica estava allà i al cap de 4 dies els van dir sí, escolta, hi ha una cosa que es diu Amèrica, però la cosa no canvia. Que tal? Després hi ha uns que, escolta, comencen a haver-hi trens, comencen a haver-hi cotxes, comencen a haver-hi vaixells, comencen a haver-hi avions, comencen a haver-hi telèfons, comença a haver-hi electricitat.
La meva àvia explicava, jo això ho sé via la meva mare, que ella havia viscut en una casa sense aigua, o sigui, un poble, sense aigua, sense llum i sense electricitat, i que havia vist arribar l'home a la lluna. I ella deia, jo aquest canvi, o sigui, ningú pot veure un canvi tan gran en l'arc d'una vida.
Doncs que s'esperin.
Clar. Bueno, ja, ara té molt temps per esperar-se.
No, dic que esperem nosaltres, clar, perquè el que ens vindrà a nosaltres, exacte, el canvi és encara més bèstia.
Sí. Llavors aquesta acceleració i llavors aquests canvis. I llavors després hem de tenir en compte una cosa, les revolucions no passen ni s'acaben. Les revolucions passen, es solapen, no arriben. O sigui, hi ha 1.300 milions de persones al món que no tenen aigua corrent ni electricitat. Aquesta gent saltaran de la primera revolució industrial
a la quarta
o el que els arribi, perquè ja els passos intermitjos els han saltat. Gent que no té electricitat i té mòbils.
Això és un dels canvis. Àfrica és el que, per exemple, els pagaments a través de mòbil. Àfrica és totalment pionera, perquè és que a Àfrica no se van tindre problemes, doncs, perquè la banca, diguéssim, que fos, diguéssim, que la gent se la pogués permetre, alguna cosa tan senzilla com per nosaltres i econòmica com és la banca, que per ser jo diuen que m'eliminen les comissions i no m'ho crec, doncs el... Allà a Àfrica és molt car fer una cosa tan senzilla com una transferència i tenir telèfon, i llavors la gent... Jo vaig veure això ja fa com 7 o 8 anys, sí, quan vaig estar, o 9 anys, quan vaig estar a Burkina Faso, que amb telèfons d'aquests Nokia, amb els SMS...
Amb els SMS fas un sistema de banking, sí.
Van muntar un sistema de banking, però que era oficiós.
Sí, sí.
O sigui, utilitzant els codis aquests de les targetes aquesta rasca-rasca que hi havia els crèdits, hi havia un senyor que era el que tenia el telèfon a la vila, i com que aquells crèdits tenien valor perquè permetien comunicar, doncs la manera d'enviar-li diners jo a la meva mama que està al poble és comprar una targeta, li envio un missatge a aquell senyor amb el número del codi de banca de la targeta i aquell senyor doncs li dona doncs el 90% o el 80% dels diners de la meva mama, i és la manera més barata d'enviar diners, i ha acabat muntant-se sobre això és tot un sistema de pagament banking,
sí. I de préstecs,
Una cosa de l'article, que avançant una mica en el seu contingut,
una cosa, perdona, hi ha una de les empreses de la Singularity University, que és la del flipat d'en Kurzweil i el Peter Diamandis, que són molt flipats, a mi m'encanten aquests homes, però que estan molt flipats, que el que han dit és: si Àfrica ha sigut la pionera i s'ha saltat la telefonia fixa, potser es salta el transport fix per carretera, perquè com que les carreteres són una merda, el transport és allò, i han comentat, han muntat una empresa que bàsicament el que volen és utilitzar drons i dissenyar drons per transportar mercaderies i persones.
Sí.
Directament, és a dir, cotxes voladors, i millors potser a Àfrica ja no passaran per les carreteres, sinó passaran directament pels cotxes voladors.
Segurament més barat.
Que tu deies que Boeing diu que l'any que ve vol fer un de...
Boeing, sí, el 2018 ha anunciat... Boeing? No, Airbus, diria.
Airbus?
Airbus ha anunciat un cotxe volador, sí, un prototip, ja...
El proper James Bond serà l'hòstia.
segur. No, podem ser tots, vull dir.
Que estem, abans d'entrar, o sigui, m'interessa destacar una mica els símptomes, vale? I ara es donen moltes coses alhora que són interessants d'analitzar cada una d'elles per separats i que possiblement estiguin, diguéssim, vinculades a això de la quarta revolució. A l'època dels nostres pares, quan un estudiava una carrera o entrava en una feina, era for life.
Sí.
O et passava alguna cosa o era per tota la vida. A la nostra generació jo crec que això ja no és així per moltes persones. Per les persones que continua sent estan en situació de risc, si no són capaços d'aplicar un factor de canvi o acceptar que la seva feina no és immutable, crec que estan en situació de risc laboral. Per posar un exemple d'una de les coses que ha canviat molt. No? I això afecta a tot, al model educatiu, al model... O sigui, és un canvi radical. Aprofito que hi ha un professor universitari i un senyor que també dona classes perquè destaquem la feina i... Ja no dic els robots, que ara en parlarem després, però dic, em refereixo a la substància, a la forma com entenem la feina i el treball i els estudis per poder-lo desenvolupar.
Jo ja fa uns quants anys que ho dic. Jo soc professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, estem aquí, i en principi tinc una feina fixa aquí dintre, però si jo tinc que apostar, quines són les probabilitats que d'aquí 15 anys la Universitat Politècnica de Catalunya funciona d'una manera semblant i reconeixible a com és ara, doncs no li dono més d'un 75% de possibilitats de que això segueixi sent així.
Que és molt.
Però clar, és a dir, la meva continuïtat laboral, que en principi hauria de ser d'aquí, escolta, jo tinc feina fixa ja fins que em jubili, doncs no li dono més d'un 75%, perquè és que no crec que d'aquí 15 anys la universitat sigui com existeix ara com ara. Hi ha masses variables i el paper de, o ens reinventem o...
No, en general qualsevol feina. Si t'hi fixes, és el que deia el Tomàs. Els nostres pares tenien una, dos, tres feines al llarg de tota la vida. La nostra generació n'han tingut 4, 5, 6, 7...
Perdona, i sense girs, normalment, sense girs radicals.
No, sense girs radicals.
Si una persona era fresador i havia estat treballant en un torn...
Canviava d'empresa.
Canviava d'empresa, però...
Fresador és un senyor que fa maduixes?
Sí.
Amb un torn. Doncs, a partir d'aquí, la nostra generació ja hem canviat 5, 6 vegades de feina i hi ha alguns de nosaltres o els nostres fills ja no canviaran de feina, sinó directament en tindran 5, 6 a l'hora. I molta gent, per arribar a final de mes o per plaer o pel que sigui, té 5-6 feines o 4 o 5, o fa col·laboracions, fa classes, jo mateix, aquí, allà, en mitjans. Llavors, jo crec que això serà la norma, i la norma serà aprendre i desaprendre i adaptar-se el més ràpid possible, perquè al final aquí hi ha algú a l'equació que fins ara no hi era, que és la robotització, l'automatització, la intel·ligència artificial. I això, jo ja fa dies que m'ho miro des d'un altre punt de vista, no afectarà només o primer a les feines manuals o repetitives, sinó que les feines intel·lectuals hi ha algoritmes d'intel·ligència artificial que ja ho fan molt bé. Aquest estiu, als Jocs Olímpics de Rio, ja hi havia alguna prova, no sé si era CNN o algun canal americà, que ja feia, sabent els resultats d'una prova i sabent la prosa d'aquella prova, et redactava la notícia dels resultats o del que havia passat. Llavors, aquí comença a haver ja feines més intel·lectuals o dites intel·lectuals que també estan en risc o que també s'hauran d'adaptar. No? En definitiva, ens haurem d'acostumar a treballar amb robots o treballar amb intel·ligència artificial.
Destaco, quan vàrem dir al canal, ho hem comentat abans, però quan vam dir que el canal de Telegram venia enganyet, per parlar de la quarta revolució industrial, jo m'esperava alguna participació, perquè tu mous el que mous, però no m'esperava una participació, una, ni tan implicada, perquè t'asseguro que han hagut discursos i discursos, i alguna i menys erudita. I et destaco per què. Ens han citat, en David Franquesa, concretament has citat un paper que té 72 pàgines, que ha estat publicat pel Departament de Ciències i Enginyeria de la Universitat d'Oxford. Això va ser el setembre del 2013 per Carl Benedict Frey i Michael A. Osborne, sota el títol The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Aquest paper es l'enllaçarem, és un PDF i és públic.
I l'abstract és: la cosa està molt mala, jo mío.
No, què ha fet aquest estudi, l'abstract? Han fet un estudi detallat sobre 702 ocupacions, déu-n'hi-do, és un ventall molt elevat, i apliquen una metodologia per determinar el grau d'afectació de la computerització sobre l'esmentada feina o ocupació. L'estudi té moltes coses a dir, però us destaco una. Ah, per cert, només ha aplicat als Estats Units, només ha fet en aquest àmbit. I una de les conclusions de l'estudi és que el 47% de les ocupacions analitzades en el mercat laboral dels Estats Units està en risc, tal com les entenem ara. Que és brutal, o sigui, és gairebé la meitat de les feines no es faran o deixaran de fer-se.
I això no es resol tancant fronteres i making
the world great. És la segona part que us volia portar, per parlar del Trump, però bueno, això ve després. Què en penses d'aquest tema? Ja us dic que us enllaçarem a l'estudi.
Jo crec que he llegit aquest paper, en el seu moment segur el tinc guardat i és molt recomanable. Jo crec que això només cal mirar-nos a nosaltres. O sigui, el que vam estudiar amb el que estem fent, hi ha un decalatge molt gran. El que ara estan estudiant els universitaris aquí i el que faran d'aquí 5 anys, segurament hi ha moltes professions que no existeixen encara. La universitat de què em va servir a mi? Em va servir a aprendre, desaprendre i a saber que sempre he d'estar aprenent. Sempre hi ha alguna cosa més per saber i sempre he d'estar interessat per alguna cosa. O sigui, esperit crític i tindré cert inquietud, interès. Això per mi és fonamental que t'ho comuniqui la universitat i per això són molt importants els professors. I és el que dèiem abans, els professors, la universitat d'aquí uns anys no tindrà res a veure. No és el mateix una universitat que té la clau de la informació a la té el professor, amb que la tinguin els alumnes, que tinguin la clau de totes les TED Talks, de totes les entrades a Wikipedia, tots els papers, d'acord? Jo puc parlar de quarta revolució industrial, puc parlar del futur del treball, però no parlaré segurament millor que un paper escrit per dos investigadors que han fet la tesi sobre això i tenen un tractat de 75 pàgines sobre això.
Quan diem aprendre contínuament, que jo estic d'acord amb tu, també crec que hi ha una modificació respecte a les pautes que els que estem tenim una feina potser més tècnica i que estàs, diguéssim, avançat a anar tenint sí. coneixements gairebé a diari, perquè estàs en un món que canvia molt. Encara diré una, jo crec que encara tinc una cosa, diguéssim, més radical, i és que no només és aprendre de lo teu contínuament, sinó aprendre de moltes altres coses que ni t'imaginaves, perquè les has de vincular a la teva professió.
Sí, estic molt d'acord, i aquí hi ha el gran drama que portem del segle XVIII o XIX, de la separació entre ciències i lletres o ciències i humanitats. Això per mi és...
Que no existia abans.
Que no hauria d'existir. Perquè no pots entendre l'una sense l'altra i l'altra sense l'una. Llavors, al final, tu parles de tecnologia, però aquí darrere hi ha d'haver uns valors, hi ha d'haver una intenció, hi ha d'haver un propòsit, hi ha d'haver uns objectius. I parles
de... Fins i tot ètics.
Sí, sí.
Per tant, la filosofia és important.
La filosofia és molt important, l'ètica és molt important, les matemàtiques són molt importants, la ciència, l'esperit crític, la ciència el que et dona l'esperit crític, el dubtar de tot, en un temps on tenim accés a qualsevol tipus d'informació, més que mai és necessari tindre aquest esperit crític. O sigui, la xarxa internet ha desintermediat tot, fins i tot el sentit crític.
Però també t'aporta moltes roqueries.
Per això.
Hi ha molta gent que segueix massivament uns dictats sense qüestionar-se els mateixos.
Per això et dic, o sigui, al final la societat, l'ensenyament científic és fonamental per a qualsevol societat. Una societat...
No l'estem.
Sí, però en general, però aquest esperit crític, ja parlo des d'un punt de vista, si tu vols, filosòfic, aquest esperit crític d'una societat educada amb ciència és molt menys manipulable que una societat a qui li poden fer passar bou per bèstia grossa amb qualsevol mite, no?
Correcte.
I llavors això, vull dir, clar, o sigui, tens una societat que està a mercè dels populismes o dels totalitarismes, tens el que ja hem vist massa vegades, no?
Sí, totalment.
Més coses que han dit els oients de Mossega la Poma, l'Álvaro Navas, l'Álvaro, que va estar col·laborador nostre una bona temporada, no? L'Álvaro, sí, estava al teu despatx, l'Álvaro.
Sí, bueno, el bar corria per l'espai. Sí.
Doncs comença un dels seus comentaris amb aquesta frase, te l'he dit abans i te la torno a repetir perquè és també d'aquelles que fan pensar. Diu. Ara anem a la contra del que estàvem dient sobre els robots i la computació i afectació de les feines. Diu, el problema del plantejament neoludita de que les màquines acabaran amb la majoria de feines és que assumeix que les màquines són infal·libles.
No, les màquines no són infal·libles. Els que són infal·libles són els que les programen. Els que són fal·libles són els que les programen. El tema de les màquines infal·libles no és igual. O sigui, mentre hi hagi una màquina que faci la feina d'una manera més eficient que la teva, ets candidat a que et substitueixi una màquina. No és un tema de neoludisme, és un tema de fer els números. O sigui, a McDonald's té caixers perquè encara els $15 que cobre una caixera o un caixer al McDonald's li és més barat que robotitzar. Foxconn ja ha robotitzat 60.000 llocs de treball.
Però ara t'he deixat dos articles que van a la contra d'això que estàs
I seguim. O sigui, fins ara totes les revolucions ens han acostumat a que creaven més feina de la que destruïen. O es transformava més i el còmput net era positiu. Ara no és tan clar, perquè al final els robots són millors que les persones en parcel·les molt petites del coneixement o de la feina. És a dir, no juguis a Go o a escacs amb una màquina perquè perdràs. La diferència entre robots i persones, o sistemes d'intel·ligència artificial i persones en general, és que les persones són mitjanament bones en molts aspectes. O sigui, tenim una amplada de coneixement molt gran, però no tenim massa profunditat. En canvi, els ordinadors són
molt bons
amb una sola cosa. Escolta, doncs...
Un moment, a veure, aquesta discussió de persones i robots, al final la millor manera de resoldre aquests quebrantos és negar la major. Neguem la major. L'exemple del Go i de l'escacs ens dona la pista. El Garry Kasparov, per exemple, va començar a organitzar que competicions d'escacs lliure, on el que hi ha és que tu pots, en les competicions hi pot participar persones, hi poden participar ordinadors i persones utilitzant ordinadors, i els que guanyen els campionats d'aquests lliures, allò, vale todo,
d'escacs,
són persones amb, aquí, amb ordinadors. És a dir, compte, perquè al final el que guanyaran no seran ni els robots ni les persones. Els que guanyaran són els cíborgs, que són les persones que estan utilitzant tecnologia per ampliar-se. És a dir,
que són capaços de ser molt amplis amb l'espectre com els humans i molt focalitzats com les.
Jo puc prendre decisions molt interessants, però jo utilitzant Google i utilitzant Excel i utilitzant softwares estadístics i utilitzant altres eines i trucant per telèfon a en Tomàs per preguntar-li coses, puc prendre molt millors decisions.
No, això està clar. O sigui, això està clar que la tecnologia, i no cal que parlem d'ordinadors, parlar de l'escriptura o del foc, O sigui, ens amplien els nostres, ens amplien les nostres capacitats. Ara bé, en el moment, o sigui, en el món actual, que és totalment de convergència i que, clar, això plantejava el Newman, un dels col·laboradors de Turing, o Turing col·laborador del Newman, com vulgueu dir, quan plantejava que en el moment que fem una màquina que sigui més intel·ligent que nosaltres, serà l'última màquina que fem. Ja no en farem cap més, perquè ja no caldrà. Ja, a partir d'allà, això passarà una vegada, la singularitat famosa del Kurzweil. Això passarà una vegada. El tema és que estem preparats, que estiguem preparats...
Per acceptar...
Per acceptar, no, el que passarà... Si mai heu vist, també negant la major, és dir, si mai heu vist un d'aquests grans magatzems d'Amazon, on està totalment robotitzat i les persones van amb una pistola, on hi ha un número, un timer que els diu quan ha de trigar fins a agafar el proper paquet i el proper paquet on està emmagatzemat. Sabeu que els objectes a Amazon són aleatoris, no estan agrupats per categoria, sinó que els posen als forats que toque, perquè la manera aleatòria és la millor manera de fer el camí més curt de les comandes.
És com l'algoritme de desfragmentació d'un disc dur.
Ah, sí, és tot molt, molt, molt boig a Amazon. Però quan tu veus els robotets aquells que aixequen les prestatgeries i les mouen i les classifiquen i les persones van corrent amunt i avall on posant, et costa distingir qui és el robot o qui té la intel·ligència i qui és el robot realment. O sigui, no saps si les persones, si els robots treballen per ajudar les persones o són les persones que estan ajudant el robot.
És que en aquest cas, aquestes feines, precisament les persones que estan en un magatzem d'Amazon, aquest tipus de feina, doncs, per què lluitar per defensar-les?
No, no et dic que s'hagi de lluitar.
Exacte, o sigui, jo estic molt d'acord, una feina com aquesta, doncs, que es perdi, però la pregunta interessant és dir, què farem a partir d'ara?
Exacte.
I després una altra cosa.
Sí que és important posar les persones allà dintre, Marc. I enllaço...
No fent el que estan fent ara.
Sí, t'explico.
No perseguint el robot per agafar la caixa quan...
Sí, t'explico per què. Us enllaço amb això que deia l'Àlvaro, que ho trobo interessant i que lliga amb això que estàvem dient. L'Àlvaro ens diu, us envio un parell d'articles que apunten a que certes companyies de renom, moltes del món de l'automòbil, estan deixant de fer servir robots per tot, tornant a incorporar persones humanes o humans. El motiu és poder flexibilitzar els processos de fabricació.
Està clar.
Perquè quan tens un robot, el procés de fabricació és
un gran delibre.
Aleshores diu, a Toyota i Mercedes estan reduint els robots que tenen a les plantes perquè s'han adonat que el model completament automatitzat no és flexible. Si produeixes quelcom immutable a gran escala, llavors sí que pots automatitzar-ho.
Sí, és el cas de Foxconn amb els iPhones.
Però jo crec que la propera gran revolució en els processos de fabricació radicarà en la possibilitat de poder fer comandes de qualsevol vol mida sense penalització econòmica. Fent que els processos de fabricació, siguin més flexibles.
Cuidado.
I us enllaço a dos articles que parlen, un de The Guardian i l'altre de Toyota.
Compte, perquè en aquest cas, la tecnologia, la innovació tecnològica no és lineal. Es van davant i es van darrere. Vale? I en aquest cas el que sí que s'ha trobat és que quan tu tens robots que estan treballant de la mateixa manera que les persones, perquè els robots aquests que hi ha a Toyota, de fet, que fan servir aquests braços mecànics, aquestes màquines, que al final què fan? Imiten el funcionament dels els braços de les persones. És a dir, els robots estan imitant les persones, s'han dissenyat d'aquesta manera. Què passa quan els robots comencen a fabricar les coses d'una forma diferent utilitzant diferents paradigmes? I a sobre la taula tenim les impressores 3D. Una impressora 3D fabrica coses d'una manera completament diferent. I en aquí és com comencen a haver-hi coses. És a dir, compte que hi hagi una passa endarrere, a mi no em demostra res. El que vol dir que segurament pensarem una manera que farà un salt de 10x en la capacitat
no
de produir coses i en la flexibilitat.
Sí, no t'ho miris com una passa endarrere. Mira't en el propòsit. El propòsit dels processos de fabricació és que siguin molt més flexibles.
Jo el que
per tant, combinaran una mica el que apuntava en Ganyet, una barreja entre les possibilitats humanes.
Clar.
I la possibilitat de...
Mira, si em deixeu, tinc aquí unes gràfiques precisament tretes de diamandis.com, que si busqueu en el lloc Abundance Data, les coneixes. N'hi ha una que és molt interessant, la primera, que diu hores anuals treballades per persona, entre 1870 i 1978. Llavors, el 1870, el promig d'hores treballades estan sobre les 2.700 hores a l'any. Actualment, doncs, a un país com França, vale? França, doncs, estaran sobre les 1.300 hores. Que diu que treballaran, volen, sí, perquè tenir-ho les 30... Llavors, clar, a veure, i això és una línia que a més va baixant de forma... Sí. El descens és lineal, de forma bestial. Hi ha alguna alteració durant la Segona Guerra Mundial, perquè es treballa més, es treballa menys, es fa de menys, però la línia va baixant, és a dir, cada vegada treballarem menys hores, perquè també el que hi ha és que per poder-nos guanyar les garrofes necessitem dedicar menys hores a treballar.
Em deixes que li faci una pregunta al Ganyet en relació a això que acabes,
exacte,
de dir?
Exacte, jo posava això a la taula perquè comentéssiu.
Parlant d'això, a la gent tenim un grup de Telegram superinteressat, ens deia, vale, doncs cobrem IRPF als robots.
Sí, sí, sí.
Això buscant la diguéssim...
Fa temps que ho dic,
aquest,
jo.
Típic de, com es diu, renta universal garantida,
sí,
o en aquest sentit.
Renta bàsica universal.
La renta renta universal.
Sí, se'n va parlar de vos també,
Sí,
sí. Sí, ja porten anys.
De fet, em sembla que Finlàndia comença amb un experiment de renta universal.
Sí, sí. No, Suïssa el van refusar. No, jo fa temps que ho dic, faig el tuit amb aquest recurrent, és a dir, com més aviat comencem a tractar els robots com a persones, més problemes ens estalviarem. I això és una cosa, és a dir, clar, què pot passar aquí? Aquí pot passar que empreses, col·lectius, països que tinguin accés a aquestes tecnologies ultraeficients de producció o de presa de decisions, clar, agafin un avantatge competitiu brutal. O sigui, en riu-te'n del...
Perdona, i basades en injustícies. O sigui, diguéssim, afavoridores d'una injustícia, no. Perquè la gent que es pugui quedar sense feina no té cap altre tipus de compensació. I parlo no d'una persona en concret, sinó del global.
No, no, perquè llavors parlarem de refugiats digitals.
Clar.
Perquè, esclar...
Pot ser un problema.
Sí, clar, sí. Un gran problema. Llavors, què hem de fer? I enllaçant una mica tot el que hem parlat. O sigui, primer que tot, preveure que això està passant i això passarà. I passarà, com que el canvi és exponencial, passarà més ràpid del que ens pensem. I segurament alguns dels símptomes que estem veient ara, i no ho veiem prou clar, la causa és això. O sigui, el fet de que hi hagi uns grans beneficis, això en parlava el Jack Ma també, uns grans beneficis derivats de la digitalització, però que les classes mitjanes no els hi arriben, és més, veuen com els costa més arribar a final de mes i cobren menys del que cobraven fa 10 anys, això provoca cert malestar, que això surt d'alguna banda. Podríem parlar de Trump, si ho voleu enllaçar.
Després parlarem de Trump, perquè estem posant a la taula coses, visions i afirmacions que van en una línia. I, hòstia...
No, acabo amb això de les hores de treball, que és molt interessant la gràfica aquesta. La gràfica aquesta és impepinable, això és així, cada vegada treballem menys i treballarem menys. El que hem d'aspirar és a treballar menys hores, però de més qualitat. És a dir, que potser treballarem dues hores al dia, però aquelles dues hores hem de fer coses on els humans excel·lim.
Exacte.
És a dir, a les relacions interpersonals, a buscar empatia entre persones, col·lectius, països, entitats, el que sigui. I llavors, la feina bruta, la feina repetitiva, la feina tediosa, que la facin les màquines. I la resta, doncs, ens dediquem a llegir llibres, a col·laborar a la Wikipedia,
a aspectes culturals,
o a anar a patinar o a jugar a la Play.
Cada qual
que posi els seus valors.
Hi ha una cosa que a mi m'agrada explicar molt, perquè és una cosa que vaig descobrir fa 8 anys, quan vaig acabar la tesi. Vaig fer la tesi en sostenibilitat. I, esclar, passant per un doctorat en sostenibilitat, diguéssim que totes les visions apocalíptiques del món te les menges totes, no?
Sí.
Perquè, a més a més, tota la gent vinculada a la càtedra de sostenibilitat, o a l'Institut de Sostenibilitat, on jo també hi soc, i dono classes i tot això, són tots uns putos apocalíptics, vale? O sigui, allò, et parlen de la pobresa, et parlen del coltan, et parlen del petroli, dels ossos polars i tot és fatal, i tot és fatal, i tot és fatal. I vam fer falta, doncs, començar... La primera vegada que vaig accedir va ser un llibre que es diu The Rational Optimist, que em sembla que el Josep Maria Gainat se'l va llegir i va fer tota una secció que va durar un any i mig del programa d'en Baster, que cada setmana fotia un capítol sencer del llibre. Jo deia que Bandarra s'està fotent unes...
Ei, esteu descobrint coses que no s'haurien de dir per, per un
poc. No, és que no recordo haver-lo llegit.
A sobre.
Clar, el llibre, si tu t'agafes el llibre Ciència
Optimista... No, és que ara
me l'agafo. Mainat, el Ciència Optimista d'en Mainat és, almenys, els primers programes que...
Estaves parlant del Mainat.
No, del Ganyet, eh?
Ah, m'has dit Ganyet.
I d'en Mainat.
Ah, vale, perquè jo no l'he llegit.
No, tu no, dic en Mainat.
Ah, d'acord, sí.
En Mainat fotia la història del Ciència Optimista. És el Rational Optimist.
No, mira, el vull llegir mentre sigui
el llibre. El llibre està molt bé, està molt bé. A mi em va agradar que en Mainat ho fes perquè el missatge crec que s'ha de dir...
Sí.
Però on bàsicament és dir, el que sí que no explicava en Mainat del llibre aquest és dir, sempre durant tota la història, o sigui, és com si els éssers humans estiguem molt afinats a dir que ve el llop.
Sí.
Ve el llop i ens anem a la merda en patinet. Sí. I llavors, clar, quan veus les estadístiques aquestes que fot en Diamantis aquí, dius, escolta, és que no ens anem a la merda.
No, home, no.
Cada vegada hi ha menys pobresa, sí. Cada vegada hi ha menys...
I si mires l'esperança de vida i si mires les taxes d'alfabetització, tot va a més.
Reducció
tot...
de violència, percentatge de gent que està per sota la llinda de la pobresa,
sí.
Que encara hi són.
Això pots parlar amb el Sala Martín i et farà una dissertació d'això també.
Exacte. En Sala Martín també em parla d'això. Però sempre estem dient, és que ve tot el dolent. El que sí que passa és que actualment el problema és l'acceleració bestial que genera unes diferències molt bèsties.
Bueno, i una altra cosa dels humans que és típica, que ens entusiasma la solució màgica.
Sí, però a veure,
que no existeix.
No.
Que la situació sigui millor en general que fa unes dècades o que fa unes centúries, que és possiblement constatable, no vol dir que afecti el 100% de la humanitat.
Veure, el problema que és sobre de la taula...
No, hi ha moltes bosses encara greus i grans de desigualtat i de pobresa.
El problema que jo veig sobre la taula és que les tecnologies aquestes són exponencials i està bé dir-ne exponencials perquè presenten un comportament exponencial, és a dir, que cada any o cada dos anys doblen o tripliquen la seva eficiència i la seva efectivitat, i això fa doncs, que es generi uns desajustaments. Quan hi ha hagut desajustaments molt bèsties entre els que tenen més i els que tenen menys, doncs recorda uns temps interessants, doncs jo què sé, doncs la Revolució Francesa, on tenies tens la gent a Versalles que s'està fotent el que està fotent i la gent s'agafa, s'emprenya i la lien parda. O passa a Rússia, a principis del segle XX, és a dir, és quan hi ha temes d'aquests. El que sí que hi ha és que quan van aparèixer les primeres revolucions industrials vam tindre que canviar els nostres models econòmics. Els models del capitalisme, el model del comunisme, el keynesianisme i el neoliberalisme van apareixent per ajustar-se a les noves realitats, perquè al final l'economia és la forma de repartir els recursos escassos. Què passa quan els recursos no són escassos? Perquè el que ens està dient la tecnologia ara és, xatos, és que deixen d'haver-hi coses escasses. La informació no és escassa, és abundant. Abans hi havia anar a Davos, és, hòstia, quina sort, has tingut accedir a aquella informació excelsa, meravellosa.
És pública.
No, és pública, vas a YouTube, ho tens. El sí. TED Talks, tu pots anar a veure un TED i en persona i pagar
una pasta
i llista d'espera que hi ha, però tu també pots veure tots els TEDs i cada dia en tens una de nova. Quan tot és abundant, quan els cotxes seran més barats, quan l'energia cada vegada és més barata i serà més barata.
Això digue'ls-hi als d'aquí i a Mendesa.
No, evidentment, perquè estan intentant esgarrapar tot l'últim que d'això, però les cèl·lules fotovoltaiques, l'energia fotovoltaica, està a punt de creuar el llindar de que sigui més econòmica fer-te l'energia en cèl·lules fotovoltaiques que comprar-la d'una central de la xarxa. I això està a punt de passar. Quan estic dient que està a punt, vol dir que serà un moment entre el 2016 o el 2018. Perquè les curves ho marquen. Què passa quan tot és abundant? Perquè si tenim energia abundant, vol dir que tenim aigua abundant. I quan tenim aigua abundant, vol dir que tenim terres arables abundants. I quan tenim abundància per tot arreu i no hi ha escassesa, els models capitalistes que tenim a sobre la taula no funcionen. I per això tenim gent com el Sergey Brin o el Larry Page o una pila de gent que toca la pilota que diu és que ens estem repartint les garrofes malament i tenim els estímuls
Aquest és el gran
mal
repte.
Fotuts?
Aquest és el gran repte, perquè o sigui, jo crec que la paraula clau és socialitzar la intel·ligència artificial, l'accés. Això, per exemple, això que fa Watson, el d'IBM, és dir, que tothom que tingui un projecte hi pugui accedir.
Sí, sí.
Perquè si una cosa ens ha ensenyat aquesta, la digitalització o aquesta revolució que estem vivint és que la innovació no ve de dalt, sinó que ve de dalt, dels costats, de baix, de tot arreu. O sigui, clar, WhatsApp es carrega un model de negoci de les telefòniques sent una aplicació, és algú que desenvolupa, o sigui, és algú que desenvolupa per un telèfon que en un moment determinat l'obren els desenvolupadors.
I fixa-t'hi...
Uber, qualsevol d'aquests, eh?
Fixa-t'hi que les telefòniques no sabien que tenien un negoci amb els SMS. Se'n van donar... O sigui, era una cosa que els SMS els portava la tecnologia GSM i estava amagat en els telèfons, i de cop i un dia van dir, hòstia, estem facturant més d'SMS que de veu? Què ha passat aquí? I a partir van intentar començar a monetitzar i, evidentment, se'ls van carregar.
Això és un factor a tenir... O sigui, això pertany a l'acceleració, que és un factor a tenir en compte. Sí. Això els hi passa als bancs i a les financeres, a les entitats financeres i asseguradores.
Que es preparin.
Vaig estar fa poc a una conferència a Madrid que parlava del sector i són grans elefants picats per milions de mosquits. Vale? I quan dic milions em refereixo que tot el seu negoci, que té moltes arestes, sempre hi ha un servei que intenta fer-lo millor, més econòmic i més accessible per la gent. L'intercanvi de monedes. Ara hi ha serveis que només fan change de monedes sense comissions, molt més econòmic o amb unes comissions molt més baixes. Per tant, el banc ja no et pot marcar allò que et marcava. Jo mateix. O sigui, no puc entendre com les empreses bancàries d'aquest país, els bancs, bàsicament, no arriben a un acord amb Apple per allò de l'Apple Pay. Només ho ha fet el Santander, la Mastercard. Jo m'he hagut de comprar una targeta del Carrefour que té totes les meves dades, la meva hipoteca, el que cobro i tot, perquè m'ha donat una targeta que l'he pogut introduir en l'Apple, en l'iPhone, perdó.
Per
és estúpid. O sigui, gent que gastem pasta, els bancs han perdut la informació.
És que els bancs tenen un problema i en tenen molts, això que dius tu, però en tenen un que és que té noms i cognoms, que es diu Facebook. O sigui, Facebook, que ara té...
Sí, que ara, això per això t'ho volia posar...
Pot operar com a banc a la Unió Europea, o opera a Índia,
Facebook opera com a banc a la Unió Europea.
Pot operar, sí.
Té la llicència, no?
Irlanda li ha donat, per tant, ja està. Si tu tens llicència per operar com a banc en un país de la Unió, ja pots operar tota la Unió, ja pots, per tant, fer pagaments pel xat. Per tant, jo si puc fer pagaments pel xat, estic ja encantat de la vida... I també pot oferir préstecs.
Per tant, tu tens un compte a Facebook, jo tinc un compte a Facebook, i des del xat jo t'hi
viu. Podem intercanviar diners. Llavors, clar, és que aquí el que no se n'han adonat els bancs, i Facebook què és? Facebook és res, és dades, és plataforma, no té res, no té oficina. El que no se n'han adonat els bancs és que ells eren els primers posseïdors de les dades de les persones. Quan guanyes, quantes persones hi ha a casa teva, quina hipoteca tens, on vas de vacances, què et gastes, quina nòmina tens. I no han explotat, no per un benefici propi, sinó un benefici dels seus clients, aquest agregat de dades, com està fent Facebook. I, per tant, ja han arribat tard, jo crec, però
no, ja estan.
Fins al moment que no se n'adonin que ells no són una empresa de compra-venda de capital, sinó que són una empresa de dades, i tenien... les millors dades, dades i serveis, continuen tenint les millors dades, la confiança tu la regales al banc, i amb això no en fas res, això no ho rentabilitzes, des d'un punt de vista positiu pels teus clients, et passaran per davant. Els hi va passar la música amb Apple amb el tema Napster en el seu moment.
Segueixo amb aquesta reflexió tirant de la targeta per posar-te un altre exemple també de l'acceleració disruptiva dels serveis. Saps per què volia la targeta de l'Apple, del Carrefour Pass, per poder fer servir l'Apple Pay? Per fer pagaments, òbviament. Per fer pagaments d'aquests, diguéssim, de diari.
Sí.
Una altra cosa disruptiva que també m'ha funcionat molt bé, Amazon Prime Now.
Sí.
Saps que em serveix d'Amazon Prime Now? Jo, que sóc una persona que reverencio el comerç de barri i sóc dels que vaig a la peixateria i vaig a la carnisseria i els de la fruita, he pogut acabar amb el Condis, que em donava molt pel sac. És veritat? Sí, el Condis era... Em tocava fer-ho quan tinc altres coses que fer durant el cap de setmana, encara que sigui netejar a casa meva, perquè cada setmana t'has de netejar a casa teva. I aleshores havia de treure temps d'això per anar a comprar al súper, que tenia que passar les cues del dissabte, havia de fer les cues de les caixeres, clar, i aguantar clar. La seva estupidesa. Tot això, no, en
tampoc.
Aquest cas, els meus barris que són una mica així.
Pobres caixeres.
No ho dic perquè pobres dones siguin així, però el meu barri en aquest condis és així. Doncs tot això saps que s'ho ha acabat de trencar de cop? Amazon Prime Now, un altre model que... Però...
I hi ha un model encara més interessant que el d'Amazon, que és el...
El de Seattle, no? Que estan provant a Seattle.
No, d'Amazon. O sigui, el competidor natural, que és Alibaba, que sempre els comparen, no? Sí. I realment no tenen res a veure. Alibaba no té stock, no compra res. Amazon sí. I llavors tu distribueix. I Alibaba el que fa és donar tota la musculatura de la seva xarxa de distribució i el seu comerç electrònic a petites botigues que diu, escolti, vostè no es preocupi de l'e-commerce ni de la
plataforma,
botiga.
Plataforma.
Vostè faci el producte que fa. És clar, el Jack Ma parlava de distribució a Xina d'un dia per l'altre a llocs de la província de Sichuan, no sé on, remot en les muntanyes, que abans trigava 8 i 15 dies a arribar les mercaderies allà. I no només això, la trobada que va tindre amb Trump va parlar de crear 1,2 milions de llocs de treball al Midwest americà. Per què? Perquè habilitaria a totes les botigues petites del Midwest americà que no tenen una infraestructura digital per vendre a tot el món, a vendre a tot el món. I llavors amb la xarxa de distribució d'Alibaba...
Bueno, i per vendre als Estats Units, també.
No, ell diu, jo generaré treball als Estats Units. A mi m'és igual tot l'altre. Jo, amb vostè Trump, li asseguro que li generaré 1,2 milions de treball allà on se necessiten més, que és el Midwest, la zona més necessitats de desenvolupament. Clar, de sobte, una botigueta de Kansas podrà accedir al mercat xinès, a vendre al mercat xinès.
No a comprar al mercat xinès, no, això
que,
ja ho té.
És que això canviarà molt. O sigui, de fet, el discurs del Xi Jinping, que va sortir tots els diaris a Davos, era el discurs que hauria fet el president dels Estats Units.
Que hauria hagut de fer.
O sigui, van allà i el president xinès va fer de president dels Estats Units i el president dels Estats Units va fer de Donald Trump.
Que és xungo.
Has arribat al punt d'inflexió del podcast, de l'episodi, perquè del Donald Trump tenim coses que tenim aquí apuntades per preguntar-te, però anem a fer una petita pausa, així deixem descansar un moment en Josep Maria, i anem a parlar de la comunitat Mosegui.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mosegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Bé, gràcies a tots els que deixeu o feu compres a través d'afiliats de Mossega la Poma. Sabeu que només que entreu al blog busqueu el logo d'Amazon.
I així ens comprem ja micròfons.
Sí, és el que anava a dir.
Més micròfons i cables.
Aquest mes, gràcies a afiliats, ja jo m'he comprat un micro per fer fer la part d'entrevistes que faig a casa, les que fem de Minuts Mosseguis. Que per cert estava molt bé l'oferta i he seguit consells de l'Emilcar amb el Samsung, i també hem comprat un altre micro per l'estudi perquè tenim el Miquel, que no pot parlar, no pot dir res al nostre tècnic, que està ja sense micro. Tens i això,
sense
no
micros.
Això no és just.
Bueno, tenim els de condensador, però allò és la
no, però,
boja.
Ha canviat, fixa't que són 19 euros i en canvi és molt millor tenir una combinació de tots els micros de 19 euros que no
sí,
pas
PCI. I dona molt menys feina de producció.
Ah, exacte.
Micro de 19 euros! 19 euros!
Euros. Explica'ns una història de l'abuelete. Perquè un altre patrocinador nostre és SiteGround. Com sabeu,
sí.
A veure, si teniu un negoci important, no heu d'anar a SiteGround, heu d'anar a Capside, perquè aquí és on nosaltres fem les coses bé i per escalar i per tenir
alta disponibilitat. Perquè estic content en Josep.
Per cert, en Josep Ruano i en Pau, el de màrqueting de Capside, van ser dels primers que van retuitejar l'article d'en Ganyet i estaven molt emocionats.
No, va dir, sisplau, feu un favor de llegir-vos això.
I de fet, seguint la seva... Jo també l'havia llegit, però jo, quan et llegeixo, com t'aprecio molt, vaig dir, mira, una altra ganyetada.
Està bé, això.
S'ha perdut per dar-ho, dic, amb carinyo. Podria
ser un nom de secció, ganyetades.
Sí. I em va fer pensar que hi havia molt més fons del que en un principi ja havia vist, que ja ell intuïa, però per això també li vaig enganyar que vingui.
Mira, bueno, l'altre dia, a les dues de la matinada, en la festa de cumpleanys del Carles Canyo,
que ha fet anys, i li han fet una festa molt maca, i molt emocionant.
Ha fet 42 anys, era el 42, i és un número especial, evidentment, és que és el 42. I, doncs, hi havia un amic seu, que és d'Alemanya, que ell sempre parla al seu amic d'Alemanya i tal, i em va preguntar, escolta, aquests de Capside, què foten? Perquè sempre parlem de Capside i tal, i què foten aquests de Capside?
És un món més confiable.
Bueno, però jo li vaig explicar, i no, el que fan són brokers de cloud. I ell em va dir, però això, i per què necessiten un broker de cloud? I per què ho necessites? Si un un cloud, perquè aquest senyor més fa coses d'informàtica i tal, i està allà a la mani, i no ho entenia perquè algú necessitava algú com Capside per anar-se en el núvol. Vale? I llavors jo li vaig explicar i em va dir que ho va entendre.
Oi, perquè la gent ha anat al núvol per si sola i s'ha fotut unes hòsties que t'hi cagues.
Exacte, llavors, què és el que passa?
I perquè si no... Perdona, no, deixa'm que ara sóc jo el preventa, vale? No. I si no vas bé, et deixes una pasta a Amazon que lo flipes.
Vale, em deixes...
vale? I nosaltres tot això ho composem bé.
No, em deixa, però jo li vaig explicar d'una manera que em va dir que ho va entendre.
Ah, què li vas dir?
I llavors li vaig dir, mira, escolta, si tu tens un ordinador per portar, jo què sé, per exemple, el correu electrònic de l'empresa, doncs clar, tu tens que tindre l'ordinador que a les 9 del matí aguanti tot el trànsit. Uh-huh. Vale? Per tant, suposem que a les 9 del matí, quan tothom entra, mira el mail i a les 9 i 5 se'n va fer el cafè i para i baixa tot això, però tu tens l'ordinador dimensionat perquè a les 9, agafar el trànsit a les 9 del matí. És a dir, que si el teu ordinador va a 100, la resta del dia va a 20 o a menys. Vale? Llavors, quan, si tu t'emportes a tot aquest servei, te l'emportes al cloud, has de pensar com tu montes, perquè ja no estàs comprant una infraestructura on el gat és teu i te'l folles quan tu vols.
Exacte.
Sinó el que passa és que tu vas llogant...
No són gatets. Són
taxímetres. Són taxímetres.
Exacte, tu tens taxímetres.
I llavors necessites saber com ho has de muntar, perquè hi ha algunes coses que segons com ho muntin seràs molt més barat, però segons com tu muntis et pot sortir molt més
car. I no només és un tema de diners, sinó és un tema de capacitat, de poder fer coses que d'altra forma no podries
Exacte.
Fer. També de temps, de rapidesa.
Bueno, però jo
això,
no estic a Capside.
Però ara no estem en aquests nivells d'empreses.
Jo no estic fent coses a Capside.
No.
Jo
però
estic a
si ets un blogger o és un podcaster o ets algú que té un petit projecte, no mira, aniràs a Capside mira. Per aquestes coses petites, però tens una altra solució molt
tens,
bona.
Que és SiteGround.
SiteGround.
Nosaltres a SiteGround no tenim el pla més car, tenim el pla intermig. Té tres plats.
I tenim un fotimer de projectes.
I quants dominis tenim allà muntats?
Tu sabràs, que tu els crees tots.
Em sembla que tenim com a 14 dominis.
Que vol dir que tenen 14 pàgines web,
14
FTPs...
Hi ha WordPress per tot arreu, hi ha tot tipus de software que tenim allà muntat. I a més, jo estic fent coses com el següent. A part que diguéssim que tinc dominis de tercer nivell, o sigui, si tu aterres un domini que tinguis comprat a qualsevol lloc, doncs si el redirecciones a la gestió del domini cap a SiteGround, pots muntar de forma molt fàcil els dominis de tercer nivell i, per exemple, pots muntar com WordPress Moo. Vale? Jo, per exemple, doncs, tens
Moo és multiusuari.
Multiusuari. Jo, per exemple, doncs, ara tinc l'infonutritional.net i ara he fet el en.infonutritional.net i en el en hi ha el bloc, la part en anglès. Però, a més, estic desenvolupant un software i l'he fotut allà dintre i el que faig és que amb Git, saps allò que aquell senyor que escrivia? Tinc el Git en el meu ordinador, tinc el Git a Bitbucket, en comptes de GitHub, el tinc a Bitbucket, perquè m'agrada més una cosa que em donen allà, i també el tinc a SiteGround. És a dir, que jo faig desenvolupament en el meu ordinador, el pujo a GitHub i el pujo cap a SiteGround directament. I quan tinc un problema, en moments com la nit de Nadal, a la una de la matinada...
Que és normalment quan un té problemes...
Si tu estàs allà fent alguna cosa i dius necessito suport tècnic el dia d'anar a la una de matinada. Doncs hi ha una jugadora de futbol sala, vale, que es diu Sandra, vale, que t'agafa i t'ajuda a configurar la clau pública...
24x7 per 4 duros...
Però t'ho juro, la nit de Nadal a la una de la matinada, la jugadora de futbol sala, donant-me suport tècnic per xat per configurar la clau pública de l'SSH. Bueno, o sigui, això no ho tens amb ningú.
No.
Jo amb cap Capside no crec que ho tinguis.
Sí, ho tens, ho tens.
A la nit de Nadal tu truques i algú...
No crec que hi hagi una jugadora de futbol sala.
Ah.
Hi ha un tècnic
no,
que pot fer moltes coses.
Tu entres amb tots, a cadascun dels tècnics, té la foto i llavors hi ha la biografia. I mentre t'esperes que et contestin, perquè a vegades estan mirant coses...
Hi ha més músics a Capside, perquè la tecnologia, la part de sistemes o l'enginyeria en general i la música van molt de la mà.
Sí, música, però no hi ha jugadores de futbol sala.
Que jo crec que no, tot i que ara s'han incorporat noves noies.
I hi ha un jugador de waterpolo.
Sí,
hi ha un jugador de waterpolo. Vale,
doncs el que anàvem, SiteGround, per projectes petits, és una gran solució,
i
és una solució econòmica.
Castellà.
Sí, 24x7, amb un nivell molt bo, i estem supercontents.
Estem encantats.
I afiliats a Mossega la Poma.
Sí. Si compreu per allà, si compreu el vostre plan per allà, doncs a nosaltres vos ens donaran ositos gominola.
Bueno, tornem amb Enganyet. Trump. Com és possible que hem dit el que hem dit, que la gent està més preparada, que hem de ser multifuncionals, que hem d'estar preparats, que hem posat en valor la ciència, i ve un energumen...
Telecinco. És culpa de Telecinco.
Ve un energumen que no creu en el canvi climàtic i no ho creu des d'una posició
No sé si tu que és escam.
Sí. I que comença a fer coses que van una mica en contra de tot això que acabem de posar damunt de la taula. Com ho veus? Igual les coses no són blancs i negres.
No,
perquè em dóna la sensació a vegades que quan desqualifiquem o quan en general es desqualifica un personatge, també es cau amb la mateixa simplificació que quan se l'alaba. No?
Sí.
Quan...
A veure, jo qui descobreixi Trump, jo crec que en Trump es desqualifica sol, o es qualifica sol. No es cal veure el que diu i el que fa. No, hi ha hagut molt debat sobre de com ha arribat aquest senyor al poder, si mèrits seus, de mèrits dels altres, si, fins a quin punt han contribuït les plataformes
Facebook, no?
Facebook principalment. I aquí hi ha un debat molt interessant, és de veure... I tinc un article pendent d'escriure sobre això, no? O sigui, bits contra bots, no? O sigui, sí, el tema de... escolta,
molt bo el títol, eh?
Sí, o va per aquí, no sé si és el títol, però va per aquí. El tema és dir... per primera vegada, un president o un candidat que té tot el suport mediàtic de totes les grans plataformes dels mitjans tradicionals perd les eleccions. I guanya el qui, contra pronòstic, ho ha fet millor pel que sigui. En aquest cas, l'algoritme de Facebook o els algoritmes són tendenciosos i el que primen és el clic, és el que parlem de la postveritat, l'informació que sigui més fàcil compartir que verificar. I per tant,
aquest és un tema interessant que un altre dia que vinguis en parlarem.
Sí, en podem parlar.
Vale?
Sí,
perquè està canviant hasta els mitjans més fidels i fiables,
sí.
creïbles, sí. Estan caient en aquesta trampa.
El pesca-clics, el clickbait, pesca-clics en català. Llavors, el tema és dir, què ha pogut passar? Doncs no ho sé, o sigui, la tormenta perfecta, però estic segur de que a sota, i en el cas del Brexit també, i això que diem ara, aquesta transformació que poder no veiem, però que no, o de manera directa potser encara no la veiem, però que ja comencen a sortir alguns símptomes.
Potser de fet, és el que estava comentant abans de la pausa, això que diem que comença a haver-hi la situació dels que tenen molt de control, molt de poder, que dominen la tecnologia i els que es veuen com desencantats i deixats anar i que estan emprenyats.
Que té un impacte segur. O sigui, els totalitarismes del segle XX no haurien estat possibles sense la ràdio. O sigui, la ràdio és el que crea els totalitarismes, de la manera que la impremta crea els nacionalismes, les nacions, el sentiment de pertinença a una nació, a una cultura, a unes fronteres. O sigui, cada mitjà porta associats uns fenòmens socials. O sigui, seria molt, molt il·lusori pensar de que els grans canvis d'ara, i per exemple els mitjans socials o l'accés a la informació, a la creació i difusió d'informació de manera atomitzada per part de tots, de manera democràtica, si vulgueu dir, o de manera poc controlada, no provoqués aquest tipus de canvi. Segur que té que poden ser doncs el populisme o el nacionalisme exacerbat o el que sigui, no ho sé. Però jo diria que Brexit, Trump i alguns nacionalismes que veiem europeus poden vindre d'aquí fàcilment o això els pot alimentar. En tot cas, aquest senyor ha arribat al poder i s'ha valgut molt bé dels mitjans. O sigui, el tuit aquell paradigmàtic de Trump dient que guapo que és Twitter, que és com el New York Times, però sense les pèrdues. Crec que aquest ho explica tot. És a dir, tinc aquí una eina que per mi és com el New York Times, la tinc a disposició, puc fer el tuit quan vulgui, i amb això domino el món. Hi ha una gràfica molt interessant, sembla que és de KPMG o KPG, alguna d'aquestes, no recordo, Pricewaterhouse, una d'aquestes, ja ho diré,
consultores,
això, on es veu els tuits, o sigui, els tuits i esdeveniments relacionats amb nomenament de Trump, guanya les primàries, guanya les eleccions, i la devaluació del peso mexicà. A cada declaració, a cada tuit, com va baixant la moneda mexicana, no? Clar, és un senyor que tuit a tuit pot enfonsar la vida de moltes persones, en aquest cas mexicans. A més, tenia una certa moral la història, perquè el fet de baixar, o sigui, tot això eren declaracions o mesures o declaracions d'intencions respecte a Mèxic, respecte al mur, respecte a taxar la producció d'empreses americanes a Mèxic, i el que fa tot això és fer baixar el peso, amb el qual fa encara la producció a Mèxic més atractiva per a les empreses americanes. O sigui, realment està fent l'efecte contrari. Bueno, en tot cas, jo crec que és un fenomen a seguir i a estudiar, l'utilització d'aquests mitjans d'aquests algoritmes, algoritmes no són neutres, o sigui, els algoritmes porten els biaixos de les societats on neixen, l'algoritme de Google, l'algoritme de...
Com ho deia William McConaughey, ho deia que el disseny és l'última declaració d'intenció.
Sí.
Un algoritme està dissenyat i, per tant, hi ha una intenció
llarga. No, fins i tot els algoritmes que no estan dissenyats, fins i tot els algoritmes de deep learning, que només tenen dades, depèn de quines dades mirin, tindran un viatge o un altre. O sigui, si tu mires el que hi ha a la xarxa sobre els joves negres d'Estats Units, arribaràs a la relació negre delinqüent. De fet, hi havia un xaval que ho denunciava, això. Deia, no, l'algoritme de Google és racista. No, l'algoritme de Google no és racista. La societat de la que s'alimenta l'algoritme de Google és racista.
Sí.
I els resultats, per tant, ho són.
El tema de Trump és interessant. O sigui, una cosa és el que, i com ha passat en molts països, hi ha moltes altres... o altres eleccions als Estats Units i altres llocs, no? Una cosa és el que diu un candidat en campanya i l'altra les seves accions reals.
Uh-huh.
Vale? El Trump ja no està en campanya, ja és president i ja ha començat a fer coses. Uh-huh. I una de les coses que ha fet és aquesta famosa llei, és una ordre executiva textual, executive order, sobre immigració als Estats
Units.
És
un decret, de fet, no? Una ordre executiva és equivalent aquí a un decret.
És un decret llei, seria, o alguna cosa així, no sé. És una cosa que emana directament del govern.
Ordre i mando.
No de la Constitució.
Sí, no, ni tan sols del Congrés o del Senat, no? Amb el que ha tancat o ha prohibit l'ingrés d'immigrants de determinats països, entre ells 7 de procedència... o de religió musulmana. En qualsevol cas, això afecta i molt directament a gent que està vinculada al món de la ciència i al món de la tecnologia, i hi ha hagut una reacció de...
Pitote Silicon Valley.
Pitote Silicon Valley. Sí, hi ha un article molt interessant...
Incluent el Sergey Brin manifestant-se. O sigui, tu ets una manifestació així amb cartells, junts dels del cartell.
Però tu pots manifestar-te de moltes maneres. Sí. I aconsello un recull que ens ha fet passar, no recordo qui, és un recull que ha fet de Verge, quines declaracions s'han posicionat de manera a la contra forta, així mig-mig, o t'ho dic però no t'ho dic molt fort. No? I està molt bo aquest recull de verbs que us enllaçarem. Això una, i l'altra és el tema de la denegació del canvi climàtic i ha començat a actuar en conseqüència. A més s'ha prohibit també que es facin...
Tots
els comptes de Twitter ara passen per dels organismes oficials dels Estats Units, han de passar per una supervisió del govern. No?
Una cosa, Tomàs, és que a més és el problema d'aquest decret que ha fet l'ordre executiva aquesta que ha fet Donald Trump. No és que sigui incomplible, és que el problema està en que afecta no només a les persones que volen entrar als Estats Units, per exemple, una persona que vulgui demanar un visat de turista o una persona que vulgui demanar la carta verda, sinó que ja van trucar des de la TCA i des dels els aeroports, van trucar, ei, escolta, això afecta també
a la gent
que ja té la carta verda, és a dir, gent que està treballant als Estats Units i que té la carta verda, que se n'havia anat al seu país a passar les vacances o fer el que sigui, al tornar a entrar, li diuen, no, tu ja no entres.
Però,
això ho van tirar enrere ell.
Sí. Perquè ja no era constitució...
Però
hi ha un tema... O sigui, més enllà del tema, diguéssim, de lògica ètica o de lògica moral, és a dir, escolta, si tu ets un delinqüent, que és igual de quin país originari vinguis, ets un delinqüent, es pot provar, no passis la frontera, ja t'aturo, d'acord? Això no crec que ningú estigui en contra d'això. Ara, l'origen per se no hauria de suposar que...
Bueno, això és discriminació per raça, creença, origen.
Per això et deia que, ostres, el Trump ja ha començat a jugar. Ja ha començat
sí,
a
sí. El Trump se li pot retreure moltes coses, però no que no compleixi les promeses. De fet, hi havia la brama aquesta de dir, no, home, quan pujarà al poder, això canviarà, farà un discurs més presidencialista, les institucions el controlaran, i bueno, en principi fa el que diu, eh? I és un discurs, aquest discurs de la premsa, que si mireu premsa dels anys 30, són dos casos que són incomparables, òbviament, no? Però amb el partit nazi també se li deia el mateix. Aquests tios estan tarats, vull dir, això és impossible que ho facin. Quan pugin al poder, s'hauran de decidir tot això que diuen.
I no.
No és el cas, les comparacions sempre són odioses, però sí que hi ha certs paral·lelismes i, en tot cas, és molt interessant veure què passarà, sobretot com reacciona. A mi m'agrada molt una entrevista que va coincidir al Brian Eno aquest cap de setmana al The Guardian, i hi havia una frase que ell deia no sé com era exactament, però donava a entendre que això del Trump era bo i tal, i que aniria bé. I, clar, Brian Eno és una persona molt compromesa, és una persona que... tothom sap el perfil que té, i els mitjans americans pro Trump van agafar el titular i, bueno, esclar, van fer un casus belli. Ell va haver de sortir al seu Facebook dient, no, és que dic, jo el que em vinc a referir és que això pot ser el final d'una era de merda que portem, perquè si haguéssim continuat amb diguéssim, posant pegats a sobre, haguéssim continuat, i el Brexit, jo estic contra el Brexit, però si hi ha aquest malestar, que surti i fem foc nou. Jo ho explico tot.
O fullem tots o tirem la puta.
No, és el tema de dir escolta, podíem continuar posant pegats a la situació i que hagués guanyat Clinton i que no hagués canviat res, però ell no ho veu com el començament d'una nova era, sinó que ho veu com el final d'una era que hem d'oblidar i passar pàgina ja.
És com aquest experiment macabre que es fa, que diu, jo no ho he fet mai, no penso fer-ho, però diu que si tu agafes una granota, la fots dintre d'un olla amb aigua freda, sí. I vas escalfant l'aigua, la granota no surt mai de l'aigua, encara que l'aigua arribi a bullir, perquè la granota nota els gradients, la diferència de temperatura de freda calenta, i arriba un moment que s'acaba bullint viva, però no se'n dona compte que s'està bullint perquè no detecta el canvi de temperatura. Esclar, el problema és, les coses estan cardadetes i el sistema aquest americà, doncs, i el nostre sistema polític, sí, doncs, també està podrit d'aquesta manera, però tot més o menys tothom veu que, escolta, és que si aixequem la manta no sabem cap on cauran les coses. És a dir, potser necessites que hi hagi alguna cosa que sacsegi perquè la gent digui, escolta, anem a endreçar les coses perquè pitjor que això.
En tot cas, les manifestacions aquestes i els moviments organitzats, jo crec que és un bon símptoma. És un bon símptoma. També...
Sempre quan no caiguin en ser massa naïfs.
No està clar. O sigui, sí, de fet, a mi em recordo una mica els moviments que hi havia als anys 60 quan es van començar a informatitzar les universitats americanes, els hippies, deien, no, és que no som números, som persones. I fins que vam veure, ostres, doncs això podem utilitzar la informàtica personal
per guanyar espai de llibertat
i treure el nostre missatge.
L'ordinador personal com a eina d'expressió.
Una eina d'expressió i de creació.
Bueno, que aquí venen els Jobs i el Wozniak i companyia. Que
I per això Silicon Valley és a Califòrnia i no en una altra banda. Ve d'aquí, bàsicament, Silicon Valley és filla dels hippies. Que va un moment que van dir, home, si està molt bé, però estem fent molts calés, doncs potser que anem a fer calés, no? En lloc d'arreglar el món o arreglar-lo d'una altra manera.
Va començar a deixar de prendre LSD i a fer...
No, continuen fent-ho, eh? Sóc que hi ha pràctiques entre els CEOs i tals, els alts executius de Silicon Valley, que per exemple es fan microdosis de LSD i fan coses estranyes.
Però en tot cas és preocupant. Jo ahir parlava amb un amic meu de Chicago i em deia que per primera vegada tinc por de la meva vida. És una persona que té prop de 60 anys.
Ho ha viscut.
Diu, per primera vegada que aquí s'està creant un caldo de cultiu. Amics meus de San Francisco em deien que des de fa 9 mesos, això ja fa al setembre m'ho deien, que des de feia 9 mesos que havien vist reaccions pel carrer a San Francisco, la tolerància a San Francisco, hostils a hispans, a musulmans i a negres. Mm. Per què? Perquè senzillament, sí, clar, des de l'elit diu que això que està això més o menys bé i que... clar, vull dir, si tens una cobertura intel·lectual, clar, el cretí del carrer...
El problema no és San Francisco, el problema és que això va passar als ferrocarrils de la Generalitat aquest cara.
Però és que passa aquest... Sí, fa un parell
de dies. Amb una noia catalana, però d'origen indi.
Sí, sí.
I a més, feta no per uns... Bueno, per uns energúmens que eren uns xavals, que a sobre eren... més aviat que anaven a escoles pijas. Vull dir que
sí, no era una escola de l'Opus i el problema no és... el problema són els nens. El problema és l'entorn i els valors que els hi han donat. Aquests valors els seus pares haurien de fer una gran reflexió. És dir, escolta, quin valor que he explicat als meus fills perquè se senti superior, perquè tingui aquest esperit supremacista.
I fins i tot més enllà dels pares, la societat. Quan la societat es torna populista, i els mitjans també ho veus en els mitjans de comunicació, no? Com tracten les notícies o què destaquen.
Sí, quan donen cobertura intel·lectual, doncs al final el que passa és que hi ha algun crític que se li va la pinça.
Acabem d'aquesta manera tan pessimista.
No.
I no oblidem que per fer tot més maco, a més tenim en Putin a Rússia. Molt interessant.
Que és el nou zar.
Molt interessant el darrer llibre del Garry Kasparov, en el que agafa i deixa de volta i mitja.
L'han entrevistat en un podcast, el Kasparov, no?
Sí, va estar en el podcast d'en Sam Harris.
De Sam Harris, i va ser molt dur amb la...
És molt bèstia. Jo a partir de l'entrevista entre en Sam Harris i el Kasparov vaig llegir-me el llibre del Kasparov, i el Kasparov fa una anàlisi molt bèstia, una crítica molt bèstia a tots els líders, diguéssim, de l'Oest, que dir, veure, els grans dictadors, aquests dèspotes, el que fan és que ells tiren fins allà on poden i esperen que els aturin. I quan no els aturen, el que veuen és identifiquen, no és que identifiquen que hi ha feblesa. I per això doncs el que es va començar, dic, el Putin va començar d'una manera i es va ficar per aquí, es va ficar per allà i ara hi ha entrat a Ucrània i no li paren els peus i no hi ha ningú. No hi ha ningú en tot el món que li estigui parant els peus i va ben envalentonat i és molt perillós aquell home allà on està.
Jo per tancar molts, potser
amb una mica més d'optimisme.
No, o sigui, al final la gràcia de tot això, estem com estem, la gràcia és que gràcies a la tecnologia, gràcies a la digitalització, això està més en les nostres mans que mai. O sigui, que
donar-nos i poder-ho canviar.
No, sí, i ho podem canviar. No hem de ser experts en intel·ligència artificial, ni en robòtica, ni economistes. No, o sigui, això la revolució la fas a cada clic. O sigui, a cada retuit, a cada informació que comparteixes, a cada etiqueta que tu posis, a cada foto que tu visites que està robada del mòbil d'una actriu. O sigui, amb aquestes petites res, a cada clic, a cada vídeo, a cada youtuber que segueixes, amb tot això, amb el teu dia a dia digital, depèn de tu que fessis un món millor o
i
pitjor.
I et pots informar millor. Clar, en el moment que tu pots escoltar entrevistes al Gary Kasparov, un podcast parlant sobre geopolítica.
El tema de la informació està clar, però jo parlo més de l'acció. O sigui, i podem sortir a les manifestacions i segurament hem de sortir a les manifestacions, tal com fem aquí i ara com fan els americans. Però hi ha el manifestant de sofà, l'activista de sofà, que de manera agregada hi tenim tots molt a dir. O sigui, el de dir, escolta, una notícia que no saps si és certa o no, abans de fer clic, comprova, abans de fer like, abans d'etiquetar amb algú amb una foto, abans de fer córrer un vídeo, abans de veure'l tu mateix i afegir un 1 al comptador d'aquell vídeo morbós, el que sigui. O sigui, el teu jo digital pot fer moltíssima feina.
Estic d'acord.
I vull dir, i després d'això, perquè al final aquestes dades, aquests clics, tot això que fem...
Queda guardat
i és el que utilitzaran com a base de coneixement als algoritmes d'intel·ligència artificial.
Per saber qui som i què volem.
No, per prendre decisions sobre el món, per saber què és el món.
No, i una altra de més directa. Segons que facis, premies a l'indesitjable.
Exactament.
D'acord?
Exactament.
Això també s'ha de tenir en compte. Es queden les propostes. Si tens alguna proposta, Josep Maria, ja saps que la pots dir. Propostes, mosseguis.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
En Carlos Tarlux ens porta un accessori fotogràfic que es diu Slider One and Motion, que és un accessori per fotografia que permet fer slides i timelapse controlats amb una aplicació des del mòbil i es veu força compacte. No està en lloc més que en aquesta empresa. No el pots trobar a Amazon ni a lloc més. Es diu Slider One and Motion i us posarem l'enllaç d'aquest artefacte per la gent que us agradi la fotografia. Ara. Tira, Ganyet.
No, jo puc fer una recomanació, també.
Sí,
tant. Jo us recomanaria aquest llibre, que l'estic acabant, i és realment molt, molt interessant, de tot això que hem parlat.
Estàs a Goodreads, o no?
No. No estic a Goodreads perquè prefereixo llegir en paper, i un dia, si voleu, us explico. I em distreu molt...
Per què llegeix en paper?
No, per una raó senzilla, perquè el meu cervell i tots els que ens esteu escoltant funciona de manera que no només registra informació, sinó que registra metainformació. I llavors, per exemple, quan tu llegis un llibre de paper, tu inconscientment, tu llegis un tros que t'ha agradat molt, que t'ha emocionat, que t'ha fet enfadar, el que sigui, registres la posició en la pàgina on eres, si està bé prop del número de dalt, del cantó dret, del cantó esquerre, o de baix, o bé també registres la component temporal del llibre. Si pesa més la part dreta que l'esquerra, això queda registrat amb la informació. Aquesta metainformació es perd amb un e-reader. Llavors, a mi m'ha passat, i us ha passat a tots els que ens esteu escoltant, volgué trobar un paràgraf amb un e-book és pràcticament impossible de memòria, paginant.
Sí, excepte que el marquis.
No, excepte que el marquis, sí. o que faci una cerca, està clar. Vull dir, no estic parlant de que un sigui millor que els altres. Estic parlant
però
que
sents més còmode...
Per la comprensió lectora és més fàcil I a més estadísticament està demostrat amb estudis independents amb una universitat de Suècia, Malmo diria, i a Berkeley també, d'agafar el mateix text i donar-lo imprès o en llibre o en pantalla, qualsevol tipus de pantalla, i veure quins estudiants tenien més, havien comprès millor el text. Senzillament per què? Perquè en un llibre tens 8 punts de referència, que són les 8 cantonades, amb un e-reader en tens 4 només, no hi ha aquesta sensació temporal, el tema de quan me falta, això és un tostón o no, això ho perds totalment, no, però no comences a canviar ja paginacions i tipus de lletra i tot això. I després hi ha un tema de dir que tot i que jo tinc Kindle, soc amant del Kindle i me l'emporto de viatge i tot això, i és per mi el més ben dissenyat, la interfície no acaba de desaparèixer mai. O sigui, sempre tens ara una mica més de llum, ara li poso el no sé què, ara em marco una paraula, ara me la busco al diccionari, i llavors això fa que senzillament siguin capes entre tu i el contingut.
Però que de vegades els llibres en paper foten una lletra tan petita. D'acord.
Sí, sí. Aquí entraríem en temes d'edició. Però de moment, o sigui, el que jo he comprovat amb mi mateix, és més, jo de vegades el que faig és comprar-me el llibre i després me'l baixo per tindre'l també en digital i poder-lo consultar segons com, però si puc triar, i a més hi tenim una cosa molt interessant en aquest país, que són les biblioteques públiques. Les biblioteques públiques estan plenes de tresors. I si aneu i el busqueu, us el porten de la biblioteca on sigui i us el porten. A banda dels que tenim accés a la universitat, tenim les biblioteques universitàries, que són una meravella. I és tot. Llavors, hi ha llibres com aquests, que és el que us volia recomanar, és el del Nick Bostrom, el de Superintel·ligència, Camins, perills i estratègies, com arribem a la superintel·ligència, quines oportunitats des del punt de vista biològic, des del punt de vista digital. El Nick Bostrom és un...
És el que va dir allò de la hipòtesi de la simulació.
De la simulació. Té un paper molt interessant a la xarxa, que està molt obert, que és dir, escolta, si visquéssim en una simulació no podríem saber si...
Si estem en una simulació.
Que és molt interessant. I a partir d'aquí el Nick Bostrom, tot el que faci per mi és glòria, i aquest llibre és fantàstic. Amb un rigor espectacular, és un filòsof, i ho explica molt bé.
I aquests dos llibres jo en tinc dos. Un és el que us he dit abans d'en Garry Kasparov, que es diu Winter is Coming, perquè és un fan de, també de Joc de Trons, i l'altre és el que us he comentat abans, que és The Rational Optimist.
Aquest m'interessa molt.
Ara us dic de qui és, però...
Ja el fareu córrer, aquest?
L'estic apuntant, si ets radiofònic, però com ningú apunta en el guió, em toca fer-ho a mi després corrents. Com es diu? Aquest que tu dius és...
Rational Optimist, article autor. Rational... The Rational Optimist, del Matt Ridley. I és How Prosperity Evolves. The Rational Optimist. Realment molt bo. Pots tornar
a repetir l'autor, sisplau?
Ara m'has fotut, del Matt, amb dos T's, Ridley.
Com Ridley, no?
No, aquell és el Ripley, és en P, però...
Estava fent de broma. Molt bé, doncs jo tinc més coses per recomanar-vos. Ara, una cosa que ha aparegut i que ens ha sobtat molt els que som usuaris de Mac, que és un farcellet.
Un farcellet.
Però és un farcellet que dona la volta a tots els farcellets, Marc.
I tinc problemes amb els farcellets, que me'ls compro i no foto servir res. I veig com vola, me'l compro
aquest,
i no faig servir.
Aquest és un farcellet per subscripció. Ja t'explico com va.
Ai.
Ha sortit un nou servei que es diu Setup. S-E-T-A-P-P, Setup, que suposa accedir, de moment, a 61 aplicacions per Mac OS 10 per una subscripció de $9.99 al mes. Sempre disponibles, sempre actualitzats, els veus amb una carpeta en el teu Mac, però no s'instal·len, no estan instal·lats.
No!
Veus allà, no ocupen espai, no! Tu veus l'actualització i si et mola, aleshores aquell te l'instal·les.
Què hi ha? Explica'm, què hi ha aquí?
A Clean My Mac, Gemini, Ulysses, hi ha totes d'escriptures.
Ulysses és obligatori.
Què és Ulysses?
Ulysses és obligatori.
Sí, jo també sóc un fan de l'Ulysses.
Què és Ulysses?
És un editor, no?
Sí, és un editor de text. Mira, és com si fos un Evernote,
sí,
però sense la porqueria. I llavors serveix per escriure textos i per classificar textos. Escrius en Markdown. És una meravella. Amb Distraction Free, jo tots els articles els escric amb Ulysses. Vaig pagar els 40 i pico euros que val. És caríssim, sí, però escolta, els més ben invertits en la vida.
Doncs Ulysses és un dels que hi ha en aquests $9.99 al mes.
Si escriviu, i llavors té també molt interessant que pots enviar com a PDF afegit al mail,
no?
Porta, té integració amb Medium, t'ho publica a Medium directament, és una meravella.
Podeu provar un mes gratuït, setapp.com, setapp.com. Us instal·la aquesta mena de plugin que ho veus com una carpeta, la carpeta t'apareix a les aplicacions,
que
amb, la barra,
amb
la barra veus de què va
l'aplicació. Perquè si és de subscripció, per exemple, per Ulisses, me compro Ulisses i acabaria.
Però si tu tens allà dintre més de 5 o 6 aplicacions de subscripció, vale, i les fa servir totes, com et costa 9,99 tot el pack...
Però digue'm quines, perquè no m'has venut el peix encara.
ClimaiMac, Gemini, Ulisses, hi ha moltes altres més.
Vale? Altres...
ClimaiMac també és obligatori.
Sí, ClimaiMac és obligatori. Continuo. Ernest Fors ens parla d'un documental, Daft Punk Unchained, del 2015, per amants de la música, siguin o no, música electrònica, molt recomanable, i el fan aquests, aquests paios... Molt recomanable el que fan aquests paios, està a Netflix.
Sí, està a Netflix. Sí,
sí. Has vist que ja sé que em sembla que l'havies tuitejat.
Sí, sí, és molt, molt interessant aquest.
I ja està, aquí s'acaba el programa.
Ho tenim, ho tenim.
Ho tenim tot. Marxem.
Fins la setmana que ve!